Atrevo a ir. Aqui meio.
Aqui, Neus protege.
Atreveu com paz.
Tu Neus morre.
Vai te manhar uma nova escola pela peruqueria.
Caminho. Pisca la ciência.
Acabat marxa.
El búnquer.
...1964, Belgrat, República Popular Federal de Iugoslàvia, actual Sèrbia. Escolta, això no està afinat, això no? Això no. Aquest, no sé quin instrument és, però no està afinat, eh?
Crec que són uns gats dins un sac.
Desastre.
És l'instrument nacional de Sèrbia.
Hosti, tu. Avui ens situem en un país governat per un vell conegut del programa. Som a la Iugoslàvia governada pel mariscal Tito.
Tito, protagonista del capítol 88 de la tercera temporada.
Carai, quina memòria,
bueno,
Jair.
Bueno, m'han escrit aquí, eh?
Sí que és veritat. Els que recordeu aquell capítol ja sabeu que la Iugoslàvia d'en Tito ha deixat enrere la foscor soviètica i s'ha convertit en un país pròsper i modern.
Amb un president que es diu Tito.
Home, tot ha de ser Tito,
Tito,
Tito. En Tito, és veritat que també té el seu cantó fosc, eh? El mariscal governa amb mà de ferro. Però en línies generals podem dir que els iugoslaus viuen molt millor que abans.
D'acord.
El matrimoni Vulović...
Sí.
És un exemple de la bonança que es viu al país. Mai no s'haurien imaginat tenir una vida tan ben muntada com la que tenen avui dia. El pare de família és un home de negocis que gestiona petits comerços. La mare fa d'entrenadora de gimnàstica esportiva. Els Vulović guanyen diners suficients per mantenir sense problemes les seves tres canalles. Una d'elles, la Vesna, és la nostra protagonista d'avui. La Vesna té 14 anys i és una mossa ben espavilada.
D'acord.
Ha sortit intel·ligent i emprenedora com el pare i esportista i disciplinada com la mare.
Ai.
A l'escola la nostra amiga destaca en literatura i, evidentment, en gimnàstica. Per una banda, la Vesna voldria ser escriptora, però amb una mare com aquella, la noia s'ha convertit en una de les gimnastes iugoslaves més prometedores de la seva generació. Dedicar-se a l'esport podria ser una bona sortida, però és una carrera que té molts riscos. Una torçada de peu,
sí.
Una mala recepció, ja sí. Te'n pots acomiadar, eh?
Sí.
Ja està.
Escriptor és molt més estable.
Home.
Si et lesiones el canell, què?
Això sí, però és molta casualitat.
Molta, i a més sempre pots escriure, t'acabes amb un dit, que és el que fa el 80% dels escriptors.
O dictar-ho i que t'ho escriguin, com l'Anna Rosa Quintana.
Exacte. Bueno, és que ella ni dictava.
Ni dictava, eh? Lo mínim és dictar-ho, hòstia.
Clar.
Després de molts anys dubtant, la Vesna s'acaba decantant pel món de les lletres. Decideix estudiar filologia anglesa i ho fa per un motiu de pes. Hi ha una cosa de la cultura anglesa que la té ben enamorada.
Se'ns ha enamorat d'un guiri?
No, s'ha enamorat d'un grup de música, dels Beatles. Let me tell you how it will be. Resulta que quan la Vesna fa 16 anys li regalen un disc dels Beatles i allò li canvia la vida. S'obsessiona tant amb el grup que decideix estudiar anglès per entendre què signifiquen les cançons.
Ostres, sort que no li agrada el death metal.
Sí, ara gaires anys estudiant anglès per ja lo submarín.
Sí, no, bueno, clar, sí, és veritat. Però els Beatles, bona manera d'aprendre anglès,
sí.
Les cançons.
Sí, perquè pronuncien bé.
Pronuncien bé.
La Vesna estudia el primer curs de la carrera a Belgrat. Va pels passadissos de la facultat amb la carpeta forrada amb les fotos del grup. Els altres estudiants de la universitat la coneixen com la noia dels Beatles. També es fa famosa perquè la Vesna s'ha convertit en una rossa imponent amb un somriure que enamora. Aquella universitat de seguida li queda petita. La Vesna té ganes de veure la cultura britànica amb els seus propis ulls. Demana permís als pares per anar a estudiar a Anglaterra.
Yep.
I els pares li donen permís.
Molt bé.
Pares molt moderns per ser iugoslaus.
Sí, 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 sí.
Per ser iugoslaus d'aquella època.
Iugoslaus d'aquí, no d'ara.
Sí, no. El març de 1970, la nostra amiga fa les maletes i marxa a la llar dels Beatles.
I was alone, I took a ride, I didn't know what I was... Van, davant, Vesna, que encara els veuràs en directe.
Bé.
Va, tira.
Hòstia, el plat del bateria podria ser un martell i una enclusa, eh? Bon plat, eh?
Pensa que en Ringo li van dir, toca la bateria, i ell era esquerrà i va dir, bueno, jo m'ho posaria al revés, però no em deixen.
Ah, sí? tota la vida malament.
Imagina't la personalitat que tenia, eh?
Un mes després de l'arribada de la Vesna a Londres, encantada amb els Beatles, en Paul McCartney anuncia que els Beatles se separen. Mala pata.
Quin desastre. Hosti, ja és mala sort.
Sí, tu. En fi, per sort, sembla que la separació del seu grup de música preferit l'ha afectat relativament poc. La Vesna està ocupada amb altres temes. I és que la nostra amiga ha descobert la vida nocturna de Londres i el disgust li marxa al cap de poc. La Vesna passa de 0 a 100 en molt poc temps i no sap controlar la situació. A Iugoslàvia era un avorriment. A Londres, en canvi, si vols sortir de festa un dimarts, sempre trobaràs un pub obert.
Sí!
La noia es deixa anar més del compte. Ha sigut massa llibertat de cop.
We are living...
Que s'han separat, s'han separat.
La de los Beatles.
La de los Submarín. La perdem, aquesta.
Sí. Els informes acadèmics de la Vesna baixen en picat. Una mica sí que l'estem perdent. Quan els pares se n'adonen, la fan tornar immediatament cap a casa. Home, eren moderns, però no tant.
Sí, no es passa. Ningú vol un fill així.
No. El 1971, la Vesna torna a ser el lloc on hem començat la història. A Belgrat.
La música que et posen a l'avió quan estàs aterrant, sí, a Belgrat, eh?
Clar. És que és molt... Venim dels Beatles.
Clar. I tot es fa feixó, però és que aquest violí serbi...
Ojo, eh?
O sigui que a Londres no hem fet res de
profit.
Res. L'única cosa que ha après a dir en anglès, another whiskey, please. I res més. La qüestió és que la Vesna, per fi, ha vist què era viure en un país modern i liberal. S'adona que Iugoslàvia és un infern on el jovent es mor de fàstic. Enyora els mesos que ha passat a Londres i busca alguna manera de tornar-hi. La solució li arriba caiguda del cel, mai millor dit. Una amiga seva li comenta que una aerolínia busca hostesses de vol. La Vesna veu l'oferta com l'oportunitat per guanyar diners i per viatjar a llocs com Londres. La nostra amiga sap perfectament que quan estigui de servei haurà de fer bondat, però tindrà escales per poder fer la seva... Bueno, i voltar per les ciutats, sí, i llavors allà potser sí que es fot un whisky. A més, la Vesna no només vol torrar-se com un all, també vol fer turisme i veure món. Quan pensa en fotre el camp de Iugoslàvia, la mirada se li torna pura i brillant.
Sí, home, això també m'ho crec. Sí.
La Vesna es planta a les oficines de Jet Airways i amb 21 anys aconsegueix el seu propòsit. Ja és hostessa de vol. Des d'ara... viatjarà arreu d'Europa. La nostra amiga és una bona hostessa. La Vesna sap comportar-se. Amb el temps ja agafa trajectes més llargs. Va d'una banda a l'altra del continent i sempre que té un parell de dies lliures aprofita per fer turisme. Està ben contenta amb la seva nova feina, sobretot quan pot passar per la seva estimada Londres.
Que passada amb Londres,
tu? Li agrada.
Sí, bueno.
El seu viatge més interessant, però, no té relació ni amb Londres ni amb Anglaterra. Es produeix en una ruta que uneix Estocolm amb Zagreb. Una ruta que té escales programades a Dinamarca i Belgrat.
Ostres, una ruta una mica merdosa, no?
Estranya, sí.
És que no,
jo no l'agafaria, jo aquesta no l'agafava. Sé, jo.
Passem per Belgrat, Zagreb...
Déu-n'hi-do. D'Estocolm a Zagreb, bueno, sí, va. Ja veuràs que per ella la ruta sí que serà bastant entretinguda.
Ai, què?
Ens situem el 25 de gener de 1972.
Ai.
A Copenhaguen. Gener, a Copenhaguen.
No m'agrada el gener a Copenhaguen, no agrada.
Durant una de les escales, la nostra amiga ha fet turisme per la ciutat, gaudint del dia,
sí.
I quan ha arribat l'hora d'embarcar, la Vesna s'ha posat l'uniforme i ha començat a donar la benvinguda als 28 passatgers de l'aeronau.
Que va ben borratxa.
No! Allò va ser una etapa de la seva vida que l'hem superat,
sí?
Jair, ja està.
Val.
Atenció ara, un dels passatgers que ha de pujar a l'avió sembla més nerviós del compte. Se'l veu neguitós, té una actitud un pèl estranya.
Posar-te nerviós abans de volar és el mínim, eh?
És el mínim.
I més als anys 70.
Home.
Que no hi havia controls a l'aeroport. I podies posar amb mig quilo d'heroïna al cul.
Sí.
Llavors plaves nerviós.
La nostra amiga li pregunta a l'home si tot va bé. I ell li respon que no. Li diu que li han perdut la maleta. La Vesna intenta ajudar-lo fent unes comprovacions a veure si la pot trobar.
No la trobaràs.
Doncs mira, al cap de pocs minuts, la Vesna torna amb bones notícies. La maleta no s'ha perdut, està controlada. Fa estona que l'han carregat al portaequipatges de l'aparell. Molt eficient aquí, la Vesna.
Ostres,
eh?
Molt bé.
Molt bé. El problema és que ara el que ha desaparegut és el propietari de la maleta. Quan la Vesna torna per donar-li les bones notícies, no troba l'home per enlloc.
Però quin desastre convenia... Perdre el passatger. Hòstia. És que ni Spanair
no
fa.
No. de quedar-ho molt malament.
Molt malament, eh?
Spanair no existeix, ja, no?
És que no vull problemes.
Ah. Spanair és aquella que es va vendre per un euro, no? No la va comprar el...
Jo me'n recordo, l'últim que sé de Spanair va ser un accident. Un accident terrible.
La Vesna... dona per fet que l'home es deu haver assegut al seu seient.
Ahir ja. Van comptar malament i no sí. Han passat els professors a fer allò de ficar les mans al cap, no?
Ella continua fent la seva feina rebent els passatgers de l'avió. Quan tothom està preparat, la porta es tanca i la nostra amiga s'encarrega de fer el discurs de benvinguda que tots coneixeu.
Señores pasajeros, vamos a efectuar una demostración sobre el uso de los sistemas de seguridad. Es muy importante que presten atención.
Ho fas molt bé, Pello!
Sí.
Molt bé! Però pots fer un català? Català!
No, català!
Català! Va, és que no he sentit mai en català una cosa així tan ben feta.
Vinga. Va. El cinturó de seguretat ha de romandre cordat si la llum ho indica.
És que, perdona, és que fas més veu de dona que moltes dones que conec, eh? Per quan fas amb el filtro d'avió...
En cas d'evacuació, els punts lluminosos indiquen les sortides.
Fes-ho! Fes-ho de les portes d'emergència. Fes-ho dels gestos.
Ara, ara, ara. En aquest avió hi ha 8 sortides d'emergència. 2 situades a la part davantera de la cabina. 4 sobre les ales centrals i 2 portes a la part posterior de l'avió.
Però per què? És fàcil si s'ho va.
Sisplau.
Sisplau. Sí que és veritat que em surt com un to de pel·lícula porno. És veritat. Veritat, té un punt, té un punt. Se'n va una mica el porno, una mica.
Té un punt hot
sí.
Que a l'avió s'agraeix.
Bueno.
Dius, bueno, aviam què passa. Si hi ha alguna aerolínia que no té les instruccions aquestes en català, us ho podeu treure al programa.
Des d'aquí, es pot descarregar directament al podcast del búnquer.
I ja està, no ja crec està. Que no us cobrem res.
No. Jo sí, és perquè se senti el català arreu del món.
Mare de Déu, el cacà!
Endavant. Ara que tenim nova Conselleria de Política Lingüística.
Sí.
Després dels missatges pertinents, l'avió ja es pot enlairar. Ho fa amb una gran puntualitat, a les 3 i 16 minuts, com estava previst.
Bueno, data i hora concreta i bueno. Música... No és música de pícnic a Collserola.
No, molt malament ha d'anar al pícnic.
L'ha de passar, què passa aquesta hora?
Doncs mira, l'hora és important. Jair, els primers 45 minuts de vol passen sense problemes. Però quan l'avió sobrevola Txecoslovàquia, la cosa es complica. Us en recordeu de l'home preocupat per la maleta perduda?
Sí.
Sabeu per què estava tan amoïnat?
No.
Doncs pel que hi havia a l'interior. I què hi havia a l'interior?
Què? El gos?
Una bomba.
0 persones sorpreses, també t'ho diré. Has dit una bomba de gèneres.
Jo he intentat posar-hi una intriga.
Ja ho sé, ja ho sé. S'ha intentat, però no hi havia manera. No. Sobrevolant Txecoslovàquia, una maleta perduda, a veure... No.
Ja. A les 4 i un minut de la tarda, la bomba explota mentre l'avió és a més de 10.000 metres d'altitud.
Boig, però ha petat molt fort, això.
Sí que ha petat.
Pensava
fort.
Que seria una bombeta i hi hauria supervivents. Però
no.
S'acaba així, l'avió?
No, espera't, què? No hem acabat. L'avió ara mateix s'ha convertit en 2 enormes trossos de metall partits per la meitat que cauen cap a terra. Els passatgers, que no moren per l'explosió, surten disparats cap a fora de la cabina.
Ostres, què t'estimes més, tu?
És bona pregunta.
Sí.
Jo crec que moria en l'explosió.
Sí, no?
Morir.
És que aquell esglai dura molt, eh?
Hòstia, sí.
Caiguent, eh?
10.000 metres, eh?
10.000 metres i molt ràpid.
Sí,
perquè si tu vas a 60 per hora i ja treus el cap a la finestra del cotxe, ja tot aquell vent ja t'embafa.
No, un mosquit et rebenta el front.
És veritat, va molt ràpid.
Després de 3 minuts de caiguda lliure, sí. Els trossos de l'aeronau comencen a caure sobre les muntanyes de la població de Zbazka Kameniste.
És maco, Zbazka Kameniste.
És més o menys com Castellfollit de la Roca.
Tot allà a sobre.
Tot allà. Quan els habitants del poble arriben al lloc on ha caigut l'avió, doncs, bueno, imagineu-vos el panorama que s'hi troben. Tot és ple de cossos desmembrats i ferralla.
Oh, quin fàstic, ferralla.
De cop i volta, però... es comencen a sentir entre el mig de la ferralla uns gemecs.
No és moment, eh?
No és moment.
Però hi ha gent
que, noi...
que ja... Hi ha ostres, gent... tu,
noi.
Escolta, de veritat, ara. Home,
no podem esperar.
Ernest, sisplau. Ernest, home. Gent que té una habilitat en uns moments... No, tio...
No has agafat el karma d'aquí una mica? Home, s'ha mort una gent, ara no és moment, Ernest. No, són uns gemecs... Uns altres gemecs. No, són d'una sola persona. Rebuscant entre les restes de l'avió apareix una supervivent, l'única que ha sobreviscut a la tragèdia. La Vesna,
no.
La nostra amiga, és viva.
Que també aplaudir ara, d'acord, agraeixo l'aplaudiment, però portem 20 minuts parlant de la Vesna. Ara que diguessis la Mercè Terrades, una senyora de Reus...
La gent se l'estima ja, la gent Vesna, se l'estima.
Doncs això és un miracle.
És un miracle.
És l'única supervivent, m'estàs dient?
És l'única supervivent i, a més, el que acaba de fer és un rècord absolut. Atenció, que ara sabreu el motiu pel qual hem dedicat el programa a la Vesna Vulovic.
Aviam.
Resulta que la nostra protagonista s'acaba de convertir en la persona que ha sobreviscut al salt més alt fet mai sense paracaigudes.
És que, perdona, eh?
Aquest és un rècord molt concret. Ha caigut des d'una alçada de 10.160 metres, sense paracaigudes, i encara és viva.
Si en metres no impressiona, són 10 quilòmetres.
Són 10 quilòmetres. Són 10 quilòmetres que hi ha gent fent-los en cotxe que ja arriben justet. Ja venen molt marejats, ja. Imagina't, eh? I ha sobreviscut per pura casualitat. La mossa es va quedar enganxada a un carretó, el carretó aquell de l'esmorzar.
El de les magdalenes.
Aquell... El carretó estava lligat al fuselatge de l'avió i això va evitar que l'aire succionés la Vesna i l'enviés cap a fora. Va caure juntament amb la ferralla que va esmorteir l'impacte.
Però, a veure, pregunto,
sí.
No et mors del susto?
Mira, és una bona pregunta i té resposta perquè la Vesna ha tingut sort fins i tot en això. Els metges s'adonen que la Vesna tenia la pressió baixa i que això la va fer desmaiar ràpidament durant la caiguda i li va evitar un possible infart.
La pressió baixa. O sigui, si heu d'agafar un avió, rem salt.
No.
Per mi del salat?
No. A l'avió has d'entrar-hi a punt de desmaiar-te, que falti
sí,
poquet.
Sí.
Amb les forces justes.
Si saps que ha de passar una desgràcia d'aquestes, eh?
La nostra amiga arriba a l'hospital feta un xafastre. En coma, amb les dues cames i tres vèrtebres trencades i una hemorràgia cerebral de cal Déu. No es desperta fins al cap d'un mes. Quan ho fa, el primer que demana als metges és poder fumar.
Bueno, és que què vol? Que li vaig a comprar un paquet.
Home.
Hasta si no fumes, ho demanaries.
Home, hasta jo t'ho demano.
Sí.
La recuperació de la nostra protagonista és molt lenta, però amb esforç i dedicació aconsegueix tirar endavant. La Vesna recupera la mobilitat a les cames i amb el pas del temps aconsegueix fer vida completament normal. Fins i tot torna a volar.
Home, no, ostres, ja són ganes, això, eh?
Hòstia.
I tornaries tu després d'això?
Ni boig.
Jo crec que estem tala sort massa.
No, home, no, jo ja mai... Vens que no sé ni si agafaria el cotxe, ja. Iugoslàvia celebra la seva recuperació com una victòria nacional. La policia descobreix que l'atemptat l'ha perpetrat un grup terrorista d'extrema dreta i la Vesna acaba convertida en un símbol de la resistència. És una heroïna nacional, fins i tot en Tito la condecora amb honors. Conscient del respecte que li tenen, la Vesna entra a la política.
Carai.
S'enfronta públicament amb Milosevic, a qui acusa d'exterminar els bosnians.
Compte amb Ojo. Milosevic. Ojo. O sigui, sobreviure a un avió de 10 quilòmetres, vale, però Milosevic...
Milosevic és el primer dolent que vaig reconèixer de petit, jo. Era com era el que
aquest,
parlaven aquest, a les notícies.
Hòstia, Milosevic, aquest, Milosevic. Ja pinta maneres.
Mai s'atrevirà a posar-li un dit a sobre, això sí, Milosevic. La Vesna té massa poder mediàtic i atacar-la seria un suïcidi polític. És una icona massa gran. Al llarg de la seva vida, la Vesna fa servir la seva fama per alçar la veu contra qualsevol injustícia. Aquella caiguda de 10.000 metres li va canviar la vida i va impulsar la seva carrera política i mediàtica. Hi ha formes més fàcils de fer-ho, segurament. No?
Ah, sí, en coneixem uns quants.
Es manté activa la nostra amiga fins al 2016, quan mor als 66 anys. O, 45, comptant des del dia que va tornar a néixer.
Sí, per això sí que es torna a néixer.
Sí, noi.
Déu-n'hi-do.
La Vesna, la voleu veure?
Sí! Sí! Aviam, aviam, com...
Aquí la teniu, guaita-la.
Vestida d'hostessa. Què? Davant d'un papino.
L'he encertat, la veu o no?
Clavada. És aquesta veu. Ostres, la Vesna Bulovich. Destacarem la persona que ha sobreviscut a la caiguda més alta, sense dur paracaigudes, un rècord concret, com dèiem. Ah. És digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Ens sap greu per en Richard Williams, però avui el tenista del Titanic quedarà eclipsat per un convidat que ha tingut l'amabilitat d'entrar a dins del búnquer i que estem encantats de tenir-lo entre nosaltres. Avui ens ha vingut a visitar el presentador amb la caiguda d'ulls més irresistible de la televisió. Una persona que a mig Catalunya té la impressió de conèixer-lo personalment del temps que fa que el veiem a TV3.
Sí, 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 sí.
Els més veterans el recordaran per l'Entre línies, amb documentals tan potents com Creure en Hitler.
Oh.
O Plats Bruts, el making of.
Ei, López, tio, que ha començat l'Entre línies.
L'Entre línies?
T'ho juro, tio, que no ens ho perdem mai.
Hòstia, i avui de què va?
Es veu que fan un making love de la nostra sèrie.
Un making què?
Un making love, no es diu així?
Una de les joies que encara es poden trobar per internet. Des del 2013 el tenim cada cap de setmana donant-nos les males notícies de l'actualitat i confirmant-nos el que ja sabem, que el món està molt cardat. Així que rebem amb un fort aplaudiment a Ramon Pellicer.
Aquest crit l'heu fet més d'un cop, eh?
Sí.
Jo el segueixo.
Saps, eh?
Dit això.
És només per personalitats importants.
Ens escoltes, Ramon? Sí, o ho dius per
tant,
compromís?
No.
Ah, sí.
Us escolto i, a més, estic absolutament compromès amb aquest programa.
Amb la causa.
Fins al punt de triar com a cançó de la meva vida, Mediterrani, perquè vagi amb to, amb els vaixells i amb el...
Perfecte. Molt bé, molt bé.
És un dels nostres.
Molt bé.
Bé, a veure, atents a la gent de Torelló, perquè ara la pregunta va per vosaltres, d'acord? En Ramon no és tenista, però de petit sí que va participar en un esport ben curiós. Pregunta anirà sobre ell. A veure, quin esport practicava Ramon Pellicer? Opció A, judo. Opció B, rugby. I opció C, badminton.
Badminton. Raquetes, no?
Raquetes,
eh? Veuen de raqueta, eh?
Ramon Pellicer els aboca a raquetes.
Bueno, poder Moreno, Nadal, Rafa Nadal...
Raquetes de neu, potser.
Ah.
Què creieu?
Badminton.
Badminton, la C. Anem a veure si és la C.
Ai!
No! Ningú juga a badminton!
Ostres, i a l'Empordà menys, eh?
Mira, ens en feien jugar a l'institut obligats, eh? I si era molt mala idea.
Per tant, ens queda judo o... L'altre, quin
rugby.
Era? Rugby.
Oh,
Ramon, què?
Judo o rugby?
Judo, evidentment.
Judo?
Sí.
Hòstia.
Sí, sí.
Cuidado, eh?
Vaig què arribar fas? A cinturó blau només, que no és...
Què vol dir només?
Home, només.
Cinturó blau.
Quin primer hi ha blanc?
Quins falta falten? El marró i el negre.
Bueno.
Ah, sí,
ja hi era. Això t'ho hem de convalidar, ara.
Ja hi era.
Per què ho vas deixar? Que has anat molt millor la vida.
Mira, és veritat, per què ho vas deixar?
És difícil deixar-ho quan ja ets blau. És molt fàcil fer-ho quan ets blanc, perquè quan ets blanc l'únic que fan és fer-te servir d'esparring.
Vale.
I t'ensenyen a caure, perquè ja veus a venir que allò no pintarà bé. I és que et passes les classes caient cap a un costat, caient cap a l'altre, caient cap endavant, i això fa que molts dels meus companys que van començar amb mi aleshores ho van deixar.
I quan ets blau ja pots fotre una mica de canya.
Home, quan ets blau ets tu el que vas arrossegant per terra.
Ah!
Amb els altres, sí, pots.
Esperit de bullying, veig, una mica.
No.
No, sabem que el judo no va per aquí.
No, fins i tot vaig ser profe dels petits.
Hòstia. Hòstia.
Sent cinturón blau.
Hi ha una gent a Catalunya que ha tingut de professor de judo Ramon Pellicer.
Oh, fort,
eh? Hi ha casseta tonyinada per Ramon Pellicer.
Però sí, només amb una mirada a vegades ja cauries a terra, eh? Déu meu, Déu meu.
En fi, només han encertat la pregunta a la segona fila del búnquer, la gent de Barcelona. Us ha passat la mà per la cara a la resta de Catalunya. I ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de
Conserves Ferrer!
Home!
Un pack de salsetes, salsa brava, chimichurri, allioli i romesco, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
Manel.
Manel. Què?
Bueno... Qui ho està dient, això?
Sí, l'Helena.
Manel, Manel.
Manel, Manel, és Manel.
Sabem la cançó?
Sabem.
Ai,
és però...
el principi, fa això.
Ai, Dolors.
Ai, Dolors.
Ai, ai.
Bueno,
ai,
per síl·labes, per síl·labes li entrava.
Sí.
Ai, Dolors, és benvolgut. L'ho donarem per vàlid, sí, perquè és el primer dia. Fort per l'Helena. Neus.
Se m'ha escapat el dit del mig. És que de veritat, ha relliscat.
Ha vingut en Jaume de, Piano Met,
sí,
expressament afinar el piano.
Sí. Però jo et diré una cosa. Jo m'ha relliscat el dit, no té res a veure amb que estigui desafinat,
vale,
o afinat.
Vale,
rellisca, el dit m'ha relliscat.
Bueno, és el primer
dia. De la negra a la blanca.
És el primer dia.
Ho puc tornar a intentar.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1809. Cobray, Imperi francès. Actual França.
No portem ni una... Què, ni una setmana?
No.
Som dijous.
Dimecres.
De la primera setmana.
Ah, no, dijous ja.
No sé ni quin dia... No sé ni quin dia és, ja.
Dijous.
Ni quin dia és.
És dijous, és dijous.
Però ja estem donant pel sac amb la història de França. Ja no queden personatges.
A França?
Si no t'has mirat la llista,
sí,
ja no queden personatges. Els hem fet tots.
Tots. Encara tots. Queden alguns.
No.
Alguns sí, Jair.
No sé,
cosa és
no sé
que tu
quin portes.
No vulguis parlar de francesos. Això ja és una cosa més teva. Però... queden personatges francesos. En l'època en què ens trobem, França surt de la Revolució Francesa i es troba immersa en el procés d'expansió napoleònica.
Sí, a mi em sembla perfecte pels francesos, però no m'interessa.
Ja, a mi tampoc.
És un tema que no m'interessa. Ja sé que aquest és un programa transversal.
Sí.
S'han de tocar.
Catalunya és transversal.
I tant, és molt, cada dia més.
La que hem triat.
Però és que no estic pel... Ui, no estic
tranquil,
pel cas.
Tranquil, Jair, tranquil. Ja passarem de llarg el context històric, perquè tampoc és important. No ens interessa massa pel tipus de biografia que anem a fer. Tranquil.
Val,
deixeu,
val.
No penseu ara en França. Bueno, aviam, lo just. Vull dir, som,
just
som a França.
Perquè és aquí al costat. Ara
no
som a França.
No us atabaleu amb el context històric.
Vale,
ens centrarem en els problemes reals de la gent.
Ah, sí?
Les preocupacions dels ciutadans de carrer.
Val.
Per molt que Napoleó estigui expandint l'imperi, hi ha ciutadans francesos que les estan passant magres per poder tirar endavant. Som a casa d'en Simon René i la Monique. Ells són la família Braille, un matrimoni que està vivint un infern per arribar a final de mes. Tenen un taller de cuir que no genera prou diners per mantenir els seus tres fills. Per acabar de complicar les coses, la Monique fa temps que pateix vòmits i nàusees.
Ja està malalta. És d'esnifar els productes del
cuir. Doncs mira, així seria una boca menys per alimentar. Però el que passa és just el contrari. Resulta que està embarassada d'un quart fill. La criatura neix a finals d'any.
Ai, ja em fa por preguntar com està la criatura. Nen llop, mans de pinces, perquè toca nen deformat, ja. Som el quart programa, ja.
No, espera't.
Toca nen raro.
Espera't, home, és molt d'hora encara.
Sí?
És un nen ben normal. Es dirà Luis i serà el protagonista d'avui.
Val.
Amb una boca més per alimentar, la família Braille es posa a buscar clients com a bojos. Necessiten millorar l'economia familiar com sigui.
¿Te hago algo de cuero?
¿Cómo es fácil?
No sé. ¿Quiere algo de cuero, señor?
Por favor, no me toque.
No me toque. Amb paciència i la feina ben feta, els Braille es comencen a guanyar la confiança dels camperols de la zona, que els encarreguen un bon grapat de corretges de cuir pel bestiar.
Ah, coi, corretges de cuir? Però, hòstia, no l'he vist, aquest nínxol de negoci.
Les brides dels cavalls...
Són de cuir, és
tot
veritat.
Tot és en cuir, això.
És veritat, és veritat.
Els encàrrecs es multipliquen i ara la feina els surt per les orelles.
A pencar, canalla!
Vinga! Vinga, cosí cuiro! I mai millor dit, ara els Braille ja no van justos de diners, ara van justos de personal. Tots els fills de la família s'han de posar al davant i treballar en el negoci familiar. En Lluís només tarda 3 anys, hem dit, a incorporar-se a la plantilla. El tenim allà amb el punxó, anar fent forats.
Pura, nen,
els pares són d'aquella gent que es pensa que els nanos han d'aprendre l'ofici el més aviat millor.
Bueno, van forts, aquests pares, com tots els de l'època.
En aquest cas, un pèl massa forts. Ningú ha vist els perills de donar-li un punxó de foradar a un nano de 3 anys i la cosa acaba com el rosari de l'Aurora.
Ai, Déu meu, que ha apunyalat un altre treballador.
No, en Lluís acaba amb el punxó clavat al mig de l'ull.
Com? Peyu!
Noi,
però saps? Ho has de fer molt malament, eh?
Mira, primer ja vas amb el punxó del revés.
Clar, papa, no foreda!
Oh, clar que no forada. Gira'l! En Lluís es punxa l'ull com si fos una oliva i el punxó un escuradents. Quan els pares s'adonen del xafastre que s'ha fotut, se l'emporten corrent cap a cal metge. La destrossa és tan gran que els metges no poden fer res per salvar-li l'ull.
Ha quedat borni.
Sí, noi.
Ha quedat borni, eh?
Sí.
A veure, pot seguir treballant o no?
Sí, amb un ull es pot treballar, sí. És el que pensen els pares. De fet, el nano, aviam, s'ha quedat sense ull.
Sí.
És una desgràcia.
Ho és.
Anem a veure el cantó positiu de tot plegat. L'altre ull li funciona bé i està fora de perill. O almenys això és el que es pensen. Ja sabeu que el cos humà és molt intel·ligent, però també té les seves cosetes dolentes. L'oftalmia simpàtica és una de les dolentes. Resulta que quan et fas mal en un ull, l'altre ull, el que està sa, vol igualar-se amb el que està malament. L'ull s'inflama i acabes perdent la visió.
No, a la gent no li ha semblat just, això.
No, a mi tampoc.
Perquè el just és que el que està malament...
Vulgui copiar l'altre.
Vulgui copiar l'altre.
Ah.
M'he d'esforçar.
Sí, sí. El pobre Lluís, sense saber per què, cada dia que passa s'hi veu menys de l'ull que li queda.
Ai, 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 ai.
Al cap de pocs mesos es queda sec completament.
No! No! Adeu a la mirada pura i brillant.
Ja ho pots ben dir.
A la pàgina 5.
Se li ha esborrat del tot. El cop emocional ha sigut molt dur. El nano té 4 anyets i no sap què li passa. Els seus pares se senten responsables de l'accident. No, home, no.
Se senten! No. Sense que ningú els digui.
La gent també de seguida s'autoculpabilitza d'una manera... No, home, no. Els pares centren tots els seus esforços a fer que en Lluís tingui una vida el més normal possible. El pare li fa un bastó artesanal perquè es pugui desplaçar.
Home, quin detall, el pare!
Està molt bé.
Tenen un pal!
Té. La mare li fa de professora durant els primers anys. L'any 1814 és quan en Lluís surt de casa seva per primera vegada. Ho farà per anar a l'escola. Malgrat les dificultats, es converteix en un dels alumnes més brillants del centre. El seu cas acaba cridant l'atenció al director de l'escola. Quan s'adona que el nostre amic té un talent especial, busca una beca perquè en Lluís pugui continuar els estudis en una escola especialitzada. Quan el nostre amic té 10 anyets, li arriba l'oportunitat que buscava. Amb la beca sota el braç, el nostre amic se'n va estudiar a París, a un institut especialitzat per nens cecs. Ara sí.
Ara sí. I aniràs aquí, que es diu Col·legi dels Ciegos?
Sí.
Ja veuràs que bé.
El nou institut està ple de bones intencions, però poca cosa més. Això que sigui especialitzada s'ho han tret una mica de la màniga. Els nens aprenen a llegir, però ho fan amb un mètode molt rudimentari. L'únic que té de diferent són uns llibres amb les lletres en relleu. Els nanos passen el dit per sobre i poden més o menys intuir quina lletra és.
No, perquè s'hi han matat gaire. Sí. Jo també el tenia, aquest llibre, i m'hi veig dels dos ulls.
Sí, sí, sí.
Amb les lletres tocades, allò. I si apretaves la vaca, feia mu.
És veritat.
Que això va molt bé quan ets sec.
Sí que és veritat. Bueno...
I quan ets petit.
Sí. El sistema és molt lent de llegir, provoca errors de lectura i obliga a resumir els llibres per evitar que siguin uns totxos enormes. Clar. A més, el sistema permet que la canalla aprengui a llegir, però no poden aprendre a escriure. L'any 1921, l'escola fa un esforç per millorar les seves instal·lacions. Adapta el sistema de lletres en relleu per un sistema molt innovador basat en un codi de punts. El sistema l'ha creat en Charles Barbier. Té un alfabet propi fet amb punts impresos en paper gruixut que es llegeix passant el dit per sobre del paper. El sistema d'en Charles Barbier és el precursor del Braille. El sistema d'en Charles no té signes de puntuació ni majúscules, és un mètode molt més bàsic. Amb aquell nou sistema, en Lluís es pot comunicar sense problemes, però són informacions molt simples, només el que es pot fer. No pot construir frases complexes. Llavors, en Lluís És tan espavilat que aconsegueix millorar-lo. Amb només 15 anys, aquest jove ha creat el seu propi mètode de lectura per invidents. El bateja amb el seu propi cognom, Braille.
Però si li ha copiat l'idea en Charles Barbier, no?
No, t'ha copiat.
Home, no.
És veritat que s'ha basat en el... Bueno, en l'invent de l'altre.
S'ha basat una mica.
Ja, perquè ens entenguem, ha fet una mica el mateix que Thomas Edison.
Sí.
Recordareu l'últim capítol de la quarta temporada.
Com oblidar aquest malparit, sí.
Agafar un invent, millorar-lo i apuntar-se al tanto.
Ja està.
En Lui es posa a imprimir llibres per secs com un boig.
Vuita'l, home.
Mira. El Puigó ja el sap fer anar.
Sí.
Treballa des d'un espai que li han reservat a l'escola situat al soterrani de l'edifici. Des d'allà penca com mai per millorar cada cop més el seu producte. Poc després de perfeccionar la seva idea, en Louis ensenya a la resta d'alumnes del centre el seu mètode perquè puguin escriure amb llibertat. Per primer cop, aquells nens i nenes poden escriure els seus pensaments sense que hagin de dictar-los a algú altre. Tots li estan molt agraïts.
Han sortit a fons.
Louis! Braille!
Louis Braille?
Aquí el teniu.
En Louis és feliç com un anís. 10 anys després de l'accident ho ha aconseguit. Ha aconseguit revolucionar la vida de les persones amb discapacitat visual. El nostre amic es passa dia i nit treballant al soterrani. Gairebé ni dorm,
S'ha ben obsessionat, però si ja has acabat l'invent, ja està acabat.
Bueno, però...
Heu de saber parar.
Sí, en Louis sap, però, que ha d'ajudar els seus companys. Com més llibres en Braille hi hagi, molt millor. L'únic problema és que tantes hores tancat allà al soterrani... comencen a passar factura.
Què vols dir?
El lloc és humit i ple de fongs. Potser no és el millor lloc per treballar. El pobre Louis té una tos de gos que espanta.
Ai, noi, quina tos més lleja, no?
Cada dia que passa, la tos fa més mala pinta. Fins
sí que...
i tot va acompanyada de sang.
No pot arribar... No, ja ho tenim aquí? Ja tenim el primer mal lleig de la temporada?
Doncs sí, amics, bunkerins, bunkerines... En aquell soterrani llardós, el jove Louis Braille no ho ha vist venir.
Home!
I ha agafat...
Que portem 5 temporades, eh? Louis, portem 5 temporades ja de malalts.
El nano ens ha agafat... la tuberculosi! Déu-n'hi-do, ha sortit d'hora el gordo,
sí?
Aquest any.
Sí. Seguir tuberculosa ha de ser un cromo de veure a l'època, eh?
Déu-n'hi-do. En Louis queda fet caldo, però els seus pulmons de 17 anys sans i forts poden tirar endavant.
Ah, que té 17 anys encara.
Té 17 anys encara, sí. És que s'ha fet sec molt ràpid.
Pensava que seria un vell, ja. Sí, és veritat.
Bueno, s'ha fet sec, si ha tornat.
Ha quedat. M'he fet sec. Sí, encara perquè veig que tinc uns avantatges a la vida.
Des de llavors, el ritme de treball es veu molt reduït. El nostre protagonista tarda un bon grapat d'anys a publicar nous avenços. No és fins al 1829 que presenta el seu sistema en societat més enllà de l'escola.
Ah, que només es feia servir a l'escola?
De moment sí.
A l'escola aquella?
Aquella escola.
De secs pobres?
Sí. Bueno, pobres no ho he dit, però sí.
Ah, sí, eh?
Quan el sistema s'expandeix per França, resulta un èxit absolut. En Louis es fa famós arreu del país i l'escola que el va tenir d'alumne li obre les portes per fitxar-lo com a professor. El nostre protagonista s'ha convertit en un dels homes del moment i el govern decideix finançar la causa per fer que el seu sistema arribi el més lluny possible.
Li pujaran els fums al cap, el perdrem per sempre, m'he comprat un iate...
No,
freneu.
En Louis no és d'aquesta mena de gent. Els diners que ha guanyat els destina a incorporar millores al sistema.
T'ha agafat un aire.
Noi, avui, entre el teu ictus i el meu aire,
jo,
aquest raro...
Jo ve tot de l'aire condicionat, que el tens molt fort.
És veritat, molt fort. Però és que com ara és el migdia... El 1837 publica una nova edició del sistema de lectura. Cada cop el fa més fàcil i accessible. Ara, per exemple, elimina els guionets.
Com?
Sí.
I si treu els guionets, què collons quedem amb els programes febles?
Ah.
Com escriurem? Mengem-nos les... Treu-me les roses. Anem-nos-en. Serà molt complicat.
Mira, ens estalviaríem l'anunci aquell de la clínica aquella dels penis. No has sentit aquell anunci?
Ah!
La del guió mig.
Sí, aviam.
Hi ha una clínica que s'anuncia a la ràdio.
Que, sí, què diu?
Que té una pàgina web.
Sí.
Que ara, és que ara estic intentant recordar el nom, però no recordo. És clínica.
Clínica.
Sí. És una clínica que es diu Clínica Masculina. I llavors algú de l'empresa va creure oportú a la pàgina web ficar clínica-masculina.
Sí.
Llavors, per solventar el problema amb diferenciar el guió, el mig sí. del guió de baix,
sí.
ells en la falca de ràdio diuen, si vols més informació, entra a clínica-migmasculina.com.
I hi ha gent buscant la clínica mig masculina. Que és molt estrany.
És estranyet. És curiós, si més no. És curiós.
Jo, fa pensar.
Fa pensar com ningú, cap creatiu, ha dit ostres, això no portarà algun tipus de confusió
no!
quan ho diem per la ràdio.
No, Josep, i ara? Tira.
Entra a clínica-migmasculina.com. És estrany. Bé, l'important de tot plegat en la nostra història és que els alumnes es posin a estudiar com més aviat millor i això ho estan aconseguint amb el nou codi. El van retocant sense parar i el Braille fins i tot s'acaba adaptant a la música.
Que bé!
En Louis dedica els següents anys a fer de professor de l'escola, on treballa fins al 1849. Llavors, amb 40 anys, el nostre protagonista es veu obligat a retirar-se perquè la seva salut torna a grinyolar. La maleïda tos ha tornat.
Però bueno, noi, escolta, que el despatx l'han fotut al soterrani un altre cop, o què?
No, el despatx el té un lloc ben assolellat, però aquella humitat del soterrani no li ha acabat de marxar mai de dins el cos. Ara en Louis ja és grandet i la tuberculosi no perdona.
Doncs res, tu, no se'm... Tira, torna a tirar la música, ja.
No, home, ja l'hem posat, la música, Jair,
no.
Ja s'ha posat.
Ja, tornem-hi.
No, home,
tornem-hi, que no sabem quan tornarà a sortir un tuberculós al programa.
Per favor, Jair.
La tuberculosi es tira quan el protagonista es mor i ara fa pinta de dinyar-la. Endavant, tuberculosi.
Hola, hola, jo
sóc
una tuberculosi. Hola, hola, jo sóc una tuberculosi.
Sí que és veritat que la gent tenia un aplaudit crític.
Sí.
No l'han gaudit del tot, la cançó. No.
Tranquils, perquè és la darrera vegada que sentiu la cançó avui, perquè en Louis ja no superarà la malaltia.
Ja ho veieu venir.
El nostre amic acaba amb els pulmons fets una coca i després d'uns anys barallant-s'hi, la tuberculosi se l'acaba emportant per sempre. En Louis Braille es mor amb només 43 anys, dels quals 40 els va passar en la més absoluta foscor, ja que va perdre la vista quan només tenia 3 anyets. El més sorprenent de tot és que el seu sistema de lectura encara segueix sent vàlid. Dos segles després de la seva mort, el Braille continua servint perquè les persones invidents puguin llegir i escriure amb llibertat. En record del nostre amic, cada 4 de gener, dia del seu aniversari, se celebra el Dia Mundial del Braille.
Doncs tal dia com avui.
Louis Braille.
5 de setembre. Oh, un moment.
Voleu veure'l?
Sí.
Cuenta'l, aquí el tens.
Oi.
Sí, aviam, els ulls, bueno.
L'han dibuixat amb els ulls clucs.
Sí.
Està molt bé. En fi, Louis Braille, penseu que és digne d'entrar al búnquer públic, sí o no?
Sí! Ens costa triar, perquè tot és bo. Però estàs escoltant els millors moments del búnquer d'aquesta setmana.
Bona nit, búnquer. Crec que ha arribat el moment idoni per confessar que Ramon Pellicer va ser el meu primer amor platònic, fins a un punt que amb 5 anys em van regalar un peix i li vaig posar de nom Ramon Pellicer. I vam tenir Ramon molts anys per casa, fins que em van dir, no sé fins a quin punt és veritat això, que es va morir perquè es va fer un nyanyo contra el vidre de la peixera. No crec. Però, quin és el nom més divertit que han tingut els vostres animals? Segur que aquí la Neus us guanya tots.
Probablement. Ramon Pellicer, sabies que tenies un peix amb el teu nom?
Doncs no ho sabia, però vaja,
jo en aquest cas m'hi trobo com a peix a l'aigua, o sigui, cap, bé, cap bé. Problema. No, ara, això no que hagi posar... mort donant-se de cara a una peixa...
Ho descartes?
És que potser ja tenia aquella tafaneria, eh?
De anar a buscar
notícia. Mira, no ho sé, no estiguis tan segur, perquè no ets veterinari, que jo sàpiga. Però posar-li nom i cognom a un animal de companyia ho trobo meravellós, eh? Ramon, el peix no es diu Ramon, es diu Ramon Pellicer.
Sí.
Bueno, els meus sogres tenen un gat que es diu Pep Quart el gat, que és... té... Sí, sí. I jo, a mi sí que se'm va morir un peix. Teníem un aquari just al costat de la llar de foc.
Ui, això ja fa estrany.
No és bona idea. No. I no sé si ha tret per al llum del foc o el que sigui, i això ho puc corroborar,
el
perquè
peix
jo,
és curiós,
sí. Jo vaig veure com passava, va saltar de la peixera...
No!
T'ho prometo.
No!
Va saltar de la peixera al foc, directament.
Ostres.
Sí, sí.
Xupem llobarro avui, iaia, no.
Acabem-ho aviat, això.
Sí,
a veure, un peix que està en una, bueno, en una peixera d'aquelles dimensions, a la mínima que té una petita opció de suïcidi, jo crec que...
Sí,
tira de cap.
La peixera rodona, aquella típica, eh? Sí. No, allò no li feu al
peix. No li feu allò al peix.
Jo tinc un amic, és Albert Soler, que té un gos, o no sé si encara és viu, que li deia Josep Maria.
Josep Maria?
Home,
oh, que maco!
Perfecte.
Que maco que es digui Josep Maria, és sensacional.
És
hauria de ser el gos d'aquest programa,
sí.
Josep Maria.
Sí.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant El Búnquer.
Hola, bones. Los tàpers passen la prova de la tomaca? Perquè jo l'he rentat 3 putes vegades i segueix brut de tomaca. A veure si m'ho puc explicar, perquè jo no ho entenc.
Vale, no entenc. No marxa, eh?
No marxa mai.
La tomata no marxa. El tàper aquell que és una mica porós, una mica rugós, sabeu?
Sí. El barato, vols dir.
Sí.
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 Perquè si és de vidre, no passa.
El vidre no passa, això,
és com mate. No, clar, el vidre no passa, però els que són de plàstic...
No, és que no puc parlar, perquè els fem servir un cop i prou a casa, perquè desapareixen. La meva xicota no sé on els porta.
Allà amb les cabres?
Va, se'n porta els tàpers i no tornen.
Ah, sí?
Però se'n porta les dues parts o només la tapa?
Les dues coses.
Sí, i aquell moment que no hi ha tapa i intentes fer coses estranyes, no ho feu, compreu més tapes,
però és
mala
que
sort.
Hi ha unes mides que només hi ha com mig centímetre de diferència i enganya, eh? Estàs un rato allà amb aquell quadrat.
Haurien de ser estàndards, tu, com els carregadors.
Sí, això s'ha de fer.
Sí.
Això els fabricants de tàpers s'han de posar d'acord. I volem unes mides estàndards per tots.
Volem mides estàndards per tots.
I la carmanyola aquella de metall?
Allò, però allò és per anar d'excursió.
Sí,
però no el fiqueu al microones, allò.
Ah, no, allò no.
Ho poso, ja veuràs què passa.
A la nevera de casa passa una cosa, que la Neus té tàpers allà.
Sí.
No se'n recorda de treure'ls.
Ah.
Llavors sembla que estiguem...
Els Sims, no?
Si hi hagin anàlisis clíniques.
Sí.
A veure, jo... No, però és que al final formen part de la... Al final formen part de la
nevera. De l'arquitectura interna, sí.
I això és així.
Jo estic amb tu, Neus. De fet, jo algun l'he hagut de desactivar. No treure de la nevera, sinó desactivar, perquè obres la tapa i fa...
Sí. Malament, això.
I fa tuf i tot, eh?
Sí, tant que fa.
Sí, jo hi ha alguns que no els obro. Una bossa i els tiro i penso... I a la deixalleria s'apanyaran.
Sí, ja sap greu, però...
Estem barrejant el vidre amb el fong. Bueno, ha anat així, tu.
Bueno, però el fong va tot arreu, també, eh? No s'hi posi allà.
La memòria és selectiva. I nosaltres també ho som. Estàs escoltant els millors moments del búnquer.
Bona nit a tothom. Bueno, ara sí, a sort amb aquest àudio. I entra en antena. Ara ja s'ha acabat la quarta temporada. Esperem que la cinquena tingui més sort amb els meus àudios. Estava escoltant perquè, clar, m'heu deixat orfa també com a molts dels oients del búnquer i estava escoltant a José Luis Pacheco, el boxejador legionari.
Sí.
I heu cantat sobre de les alarmes del cotxe. No, he fet una poesia, perdó. I jo estava conduint, escoltant-vos, i m'he posat a aplaudir, com si m'estiguéssiu escoltant. I m'han recordat del tema del cinema, quan anem al cinema i veiem una pel·lícula, que si ens agrada, doncs tothom es posa a aplaudir, i realment ningú clar, està rebent aquests aplaudiments d'agraïment i de que bé que ens ho estem passant. Què penseu d'això? D'aplaudir al cinema o de que jo us hagi aplaudit anant en el cotxe? Ah. Escoltat-vos. Mm. Vinga, petonets, i gràcies pel programa. I tinc entrades pel confidencial. Franco.
Ha dit Franco, eh? Acaba la nota i ha dit Franco.
No, ha dit que tenia entrades pel búnquer confidencial.
Ah,
és
que acabava així. Franco.
Sí. La gent és lliure de dir el que vol. Què era aquest?
Aquest. he anat sentint tota l'estona i dic, quines notes són, Neus?
Li entraven whatsapps.
Jo crec que sí. Ah,
sí.
O se li acabava la bateria.
Quina maleducació.
O tenia un xilòfon al costat mentre anava fent això.
Ben divertit, va anar més tocant tota l'estona mateix.
Aplaudir al cinema. Heu aplaudit mai al cinema?
Sí, sí. Sí, però et diré per què, però et diré per què. Abans de que dieu alguna bestiesa. S'aprodueix el cinema quan vas a un festival de cinema i hi ha el director i la gent allà per deferències.
Però no quan vaig anar a Titanic allà...
Home, clar,
home!
La gent va aplaudir a Titanic?
No recordo.
Esteu plorant, no es pot plorar.
Quan vas a veure un Spiderman, unes coses d'aquestes.
No, home, no aplaudiu.
Marc, sí, home, sí. L'il·lusió que fa tot, aplaudeix.
Però a mitja pel·lícula o només al final?
Al final.
És la mateixa gent que aplaudeix quan aterra un avió. Mateix perfil.
No sé què dir-te.
A mi em va passar veient... Recordeu aquella pel·lícula que es deia La Niebla?
Home!
La Niebla?
Sí. Quina d'elles? Hi ha un parell que es diuen.
N'hi ha una que estan tancats en un supermercat i hi ha com un monstre fora i tal.
Aquesta l'has vist, eh?
Les bones totes.
Sí, sí.
Final terrible, eh?
Sí, final terrible.
Pel·lícula.
Final terrible. I llavors hi ha un tio dins del supermercat que és molt pesat,
sí,
que no recordo què... Bueno, anava donant pel cul tota l'estona.
Sí.
Hi ha un moment que el maten, sí, i el cine
crec que era una,
va,
crec aplaudir.
Va aplaudir.
Crec que era una senyora pesada.
Una senyora molt pesada. No sé, no recordo el personatge. Però jo recordo que el moment de que el maten, de prometo, la gent va aplaudir.
I ara,
Està molt bé.
Mat, aquest
moment de germanor, eh? Entre la gent del cinema. Molt bé, molt bé. A favor.
A favor.
Sempre tenia a favor de que s'aplaudeixi i que es vegin les coses que fan il·lusió. Ja està, no,
però s'ha de fer en convicció, no ho pots fer a mitges, sí, perquè hi ha gent que fa.
Ui,
no, bueno, això no. Però i encara que siguin, i encara que siguin petits i això, macos, però jo em porten croquetes i aplaudeixo.
També.
Vull dir que també
encara que el cinema o nosaltres a través de la ràdio no us sentim aplaudir, podeu aplaudir.
Sí, aplaudir, sí, clar, aplaudir. És maco.
No hi ha cap llei que ho prohibeixi.
Arriba l'energia.
Bé, ho hem de deixar aquí.
A veure...
Anem a intentar fer les preguntes que ens van quedar pendents d'ahir amb el Ramon, Jair.
Vinga. Aviam, sí, va, tenim entès que t'agraden els mots encreuats i els jocs de paraules.
Sí.
T'agrada fer alguna cosa divertida en general, Ramon?
Amb això em diverteixo molt.
Sí? Jo,
sí, 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 és una diversió interior. És, no, a veure, està bé, perquè aprens, fent mots encreuats.
Sí, sí. Quins fas?
I és un repte.
Quins fas?
Normalment els de l'avantguàrdia són els que tenen sempre més a l'abast.
Molt difícil, el de l'avantguàrdia.
No, en català i en castellà.
Els dos, a més a més.
Oh, clar.
Hòstia, tu.
Ah, oh.
Sí, sí, sí.
No para.
I si és estiu, fins i tot les vuit errades aquelles, també.
Allò de les diferències.
Ah, errades, molt bé.
Només a l'estiu,
Mira, altra pregunta. Vas conèixer la Lali, la teva esposa,
sí,
en un programa de tele, una mica com el rei d'Espanya.
Exacte.
Què tal la monarquia? Què ens pots dir de la monarquia?
Mira, ho podria contestar si no fos perquè no tenim més temps. S'ha salvat. Ho deixem aquí. Tornem a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.